I us ho explicàvem ara fa uns minuts. Avui toca parlar de fotografia. Ho farem amb el fotògraf alacantí Joan Albado, que ha portat a la ciutat el seu recull fotogràfic. Es tracta de l'exposició Kurdes, la conquesta de l'espai públic. Una exposició que es troba a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater. I allà és on ens hem d'espassar nosaltres amb la nostra unitat mòbil. Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Aquí et trobes a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, acompanyada pel fotògraf alacantí Joan Albado. Què tal?
Molt bé, i molt ben acompanyada amb el Joan, perquè ara estàvem parlant i m'estava explicant unes coses tan interessants, a veure si tenim temps que els oients també els hi puguis explicar tot això que m'estaves dient. Com deies, Alba, a l'exposició de Kurdes, la conquesta de l'espai públic, està aquí a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i es podrà veure fins al 14 de març.
Apuntat, doncs.
Sense més preàmbuls, saludem el Joan, el fotògraf, l'autor d'aquesta exposició. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Estàvem parlant aquí abans de començar i m'estaves explicant l'exposició, la temàtica. Anem, comencem un recorregut que tu l'has posat en forma d'essa, però també les fotografies les has ordenat d'una manera molt particular. Explica'ls als oients quin és aquest ordre.
Sí, el projecte és un recorregut documental al voltant de diferents realitats de la dona kurda al Kurdistan turc. I el projecte en si està estructurat en 5 blocs temàtics. I aleshores l'exposició fa un recorregut al llarg d'aquests 5 blocs, vol anar una mica des de més tradicional fins a uns perfils de dona molt, molt, molt més moderns, perquè jo volia donar com una evolució en positiu, no? Aleshores a l'exposició tenim unes 30 fotografies, cada projecte consta de 5 fotos, i fem exactament aquest recorregut en positiu, començant per unes històries més tradicionals i més... potser més properes a l'estereotip de kurdes que nosaltres podríem tindre, i acabant una mica amb els factors que poden possibilitar un canvi, i acabant amb perfils molt més trencadors i que donen aquesta imatge positiva.
M'estaves comentant abans que aquest projecte s'ha gestat durant 5 anys, i jo em pregunto, i que abans havies estat al Kurdistan fent viatges i tantejant el terreny, i em pregunto doncs com va sorgir la idea de fer un reportatge sobre dones, sobre la seva vida i la seva quotidianitat allà al Kurdistan.
Sí, jo sempre explico que jo des del principi vaig començar a viatjar al Kurdistan fent fotografies, val? Però és un tema tan ample, perquè parlem d'un territori molt ample amb moltíssimes històries socials que estan passant allà, i em costava molt, jo volia trobar un enfoc molt més definit, molt més concret, però al principi em costava molt poder definir això, i fins i tot després d'haver pensat que volia fer algo al voltant de les dones, també era com massa dispers, necessitava lligar una miqueta, definir una miqueta més. I des del principi el que sí que tenia clar que no volia centrar tant el discurs al voltant del conflicte i d'armes i tal, perquè em sembla que ja es fa molt i que és com l'únic punt que coneixem al voltant dels kurds, i amb l'ajuda d'una amiga que és doctora en Ankara sobre temes de gènere i tal, vam definir aquests 5 o 6 perfils de dona que ens semblaven que donaven un recorregut prou complet al llarg de les realitats de les kurdes.
Efectivament, amb aquest treball vols com allunyar-te d'aquests estereotips. Jo et pregunto, com ens estaves explicant, quins són doncs els estereotips que tenim els occidentals cap a aquesta societat? Bàsicament creiem que tot el dia estan en guerra?
Bueno, jo crec que jo diria dos punts. Uno, no és que creiem que estan en guerra o no, sinó que sempre que se'ns parla d'ells és per a parlar de guerra. I al final jo dic que em sembla greu que en una societat de tants milions de persones, cada vegada que busques alguna cosa al voltant d'ells és que quasi sempre apareix una Kalashnikov. No perquè sigui la nostra idea tal, sinó perquè és el que se'ns presenta d'ells. I després jo que moltes vegades es tendeix a percebre'ls com si fos una societat una mica endarrerida, no? On la dona té molt, molt, moltíssimes menys llibertats que la nostra societat i coses així. I penso que calia una miqueta desdramatitzar al voltant d'això i fer-nos més propers, que no és una realitat tan, tan, tan diferent com pugui ser el que pugui ser la nostra.
Joan, tu que has passat 5 anys viatjant per aquesta regió, quines peculiaritats té aquesta societat i en concret quines peculiaritats tenen les dones dins d'aquesta societat?
Ostres, és una pregunta molt oberta. Crec que, a veure, ells... jo crec que la peculiaritat és que partim d'una societat que és extremadament conservadora, perquè al final estem a l'Orient Mitjà, no? I per tant hi ha un punt de partida que realment és molt conservador, que ells són musulmans i la dona no té molt de paper fora de l'àmbit familiar, no? I per tradicions es suposa que tu, per una part per tradicions la família suposa que tu no has d'anar fora de l'àmbit familiar més que per casar-te amb qui estiga designat i coses així. Això seria el punt de partida. Després, pues, gràcies al procés polític que ells han tingut, jo crec que des del principi del moviment d'alliberament nacional kurd, se li ha donat molta importància al fet de construir un rol de dones lliures i de dir que les dones també participaven en el moviment i que tot el que s'estava fent pel Kurdistan era com una manera també de crear uns nous rols per a la dona. I això ha creat com una dicotomia en la qual hi ha una part molt important de la societat que està molt polititzada i comença a percebre això com a algo positiu també, que les dones puguen estar al carrer, puguen estar més representades. I moltes vegades el mateix nacionalisme kurd presenta això com una imatge de dona kurda més lliure gràcies al que estem construint més o menys. Per tant, aquest punt d'ebullició i de contrast era molt interessant.
Clar, efectivament, parlàvem que les societats occidentals, quasi sempre, quan es busca a internet a Kurdistan kurds, el que deia, se'ls veu amb una arma a la mà. I ara, últimament, també s'han fet molt ressò els mitjans de comunicació d'aquestes milícies liderades per dones que lluiten al costat dels homes i que elles mateixes diuen que lluiten al costat dels homes, les tracten igual que ells. Llavors, jo pregunto, i són respectades també, em pregunto, doncs, si realment moltes dones prefereixen anar a la milícia perquè saben que quan tornin a casa gaudiran d'un respecte i d'una igualtat que potser altres companyes seves que s'han quedat, diguéssim, al camp no tindrien.
Sí, sens dubte és un punt. De fet, jo he parlat que tenim 5 blocs al projecte i un dels blocs és, en genèric, la participació política com a via de socialització per a unes dones que d'altra manera no haguien tingut aquesta possibilitat, que haguen estat com molt aïllades a l'àmbit domèstic i tal, i no se'ls permetia anar fora. En canvi, des del moment en què la societat kurda comença a polaritzar-se tant i comença a polititzar-se tant, comença a fomentar-se, se n'adonen que ells necessiten, per a ser un moviment de masses, necessiten també que totes les dones participin en això i comença a estar com prestigiat, ben vist. Les dones a les guerrilles han tingut grups propis des de fa molts anys. O sigui, no és una realitat, tot i que ara se'ns ha tornat a posar una mica de moda pels fets de Kobane, no és una realitat que siga nova ni molt menys, han hagut grups de guerrilles des de fa molts anys, i clar, doncs és com l'ideari, l'imaginari col·lectiu que tothom va imaginant-se i dir, mira, nosaltres tenim dones que són valentes, que són lluitadores, que no porten el vel, que les deixem que s'autoorganitzen o el que siguen. Sens dubte, tot el procés polític, tot i que jo no he volgut centrar-ho només en això, però un dels blocs és al voltant d'això perquè la possibilitat, vies de sortida i de socialització i d'expansió i de conquesta de l'espai públic, com es diu l'Expo, importantíssimes a la societat kurda, que sense aquesta via de participació política no haurien existit.
Tot i així, les dones que s'enrolen a les milícies no poden ni casar-se ni tenir família perquè s'han d'entregar en cos i ànima a la família. No sé si això, de la mateixa vegada, és una llibertat, el que diguin, sí, tenim dones aquí lluitant, però la mateixa se'ls hi priva d'uns drets o d'uns, potser, no, d'un aspecte de la vida que potser elles voldrien viure o no, perquè realment si apunten és perquè realment pensen que això, tenir fills, tenir família, ho aparquen i es donen completament a la causa.
Tot és relatiu. A veure, jo crec que en aquest cas el fet de que no puguen tindre fills i tal és per termes de seguretat del moviment, no? I no hi ha una diferència entre homes i dones en aquest cas. O sigui, que si tu ets un home i participes de la guerrilla tampoc pots tindre parella o fer segons quines coses que podrien comprometre la seguretat del conjunt del moviment, del conjunt de la guerrilla. I en aquest cas sí que no diria que sigui una cosa relativa. Ja entraríem a parlar d'altres termes, o sigui, fins a quin punt tu estàs involucrat, implicat en una ideologia com per a poder fer aquests sacrificis a nivell personal.
Parlàvem també, doncs, d'altres papers de la dona. Comencem l'exposició amb el paper més tradicional de, diguéssim, d'una generació d'àvies kurdes.
Sí, no tan bé d'àvies. A veure, el primer bloc temàtic, el més tradicional, parla de l'ètnia yesidí. És com una ètnia característica del poble kurd mil·lenàriament, es suposa que existia abans de l'islam fins i tot. Per a parlar d'un estatus més com diríem, antic de les dones kurdes, jo podria haver fet altres coses, però bueno, el focalitzar en les dones yesidís era un dels punts que em permetia centrar el discurs, no? Es suposa que queden uns 500 yesidís a tota Turquia, tot i que ara han...
Molt perseguits, també.
Sí, bueno, aquest estiu han estat més perseguits a l'Iraq. Jo crec que a Turquia no estaven tan perseguits, però bueno, i de fet han rebut molts refugiats yesidis. Me'n recordo que hi havia un camp de refugiats a Mardin, per exemple, amb 700 yesidis nous vivint allà. Però bueno, quan jo vaig fer les fotos, que era una mica abans, crec que era el 2010, estaven quasi tots localitzats a una zona geogràficament que és Biryan Shehir, a la província d'Urfa, i quedaven ja només 200 yesidis, pues, que poden ser 200 dones, més o menys. Intentaven casar-se entre elles, són aldees, un àmbit molt rural, quasi cap d'elles, tot i que molts han emigrat a Alemanya, per exemple, coses així, però si et quedes a Turquia, moltes d'elles no tenen molt de recorregut fora d'aquestes aldees, i intenten ser molt endogàmics amb les bodes i coses així. Per tant, té una manera com de parlar de el punt de partida d'un estatus més tradicional, on la dona tenia més espais de socialització, menys marge fora de l'àmbit familiar, més o menys, i aquest era la primera estació del recorregut que fèiem.
La segona estació, ja ens n'anem a parlar de dones que ja tenen la possibilitat de rebre una educació, oi que sí?
No,
encara no.
El segon bloc va sobre agricultura. Jo volia fer alguna cosa al voltant d'agricultura perquè encara està molt, molt, molt present a la societat kurda, així com a nosaltres ens pot semblar que l'agricultura és una mica una cosa més del passat o més minoritària, a la seva societat encara és importantíssim. I per a moltes noies joves és el fet que fa que es desenganxen dels estudis massa aviat, perquè si la família no té molts recursos econòmics i necessiten braços i ajuda al camp, és un dels factors que fa que deixen d'anar a l'escola, potser les noies, massa aviat. Aleshores vam escollir la zona d'Urfa, que és molt representativa perquè tenen molts planters de cotó, i vaig fer un treball al voltant de les noies temporeres que treballen uns dos mesos als camps de cotó.
Seguim, doncs, parlant d'aquestes dones que viuen al camp. Ara sí, ja ens anem a la tercera estació de la que parlàvem, de l'entorn polític d'aquesta societat més polititzada.
Sí, no volia deixar de tractar-ho perquè, clar, jo he dit que no volia centrar el discurs només en això, però també hauria sigut massa greu votar-me'l sincerament, i a més, com dic, penso que és un dels punts més importants del que fa que les dones puguin guanyar molts espais a la societat kurda, que d'altra manera potser no haguessin tingut aquesta oportunitat. I vaig anar a Diyarbakir, que és la capital del Kurdistà turc, i allà és un dels focus més polititzats, on el partit nacionalista kurda ha tingut l'alcaldia des de fa més temps, coses així, i van fer un bloc al voltant de les Mares per la Pau, que són les mares i familiars de desapareguts i assassinats.
Efectivament, la fotografia és una manifestació, doncs entenc pel que ens estàs explicant, les mans porten familiars que han desaparegut o que han mort amb un clavell vermell.
Sí, des del 1999 elles es reuneixen, una mica inspirades en el moviment de les Mares de la Plaça de Mayo a Argentina, es reuneixen cada diumenge a les places de les capitals kurdes i fan memòria d'això, i també pues, miren d'aconseguir una sortida de pau al procés del poble kurd.
Seguim, doncs, per l'escola, que ens estaves comentant que els nivells d'analfabetització són molt alts.
No, de fet, ells tenen una tendència molt positiva, i això ha sigut interessant perquè, com jo vaig començar el projecte, l'he fet al llarg de 5 anys, el bloc de l'educació era molt important perquè tenien aquesta taxa d'analfabetització prou alta, sobretot en noies, perquè si les famílies no tenen recursos econòmics suficients per a molts fills, normalment prioritzen que estudien els nois, i sobretot a zones rurals. Però al llarg d'aquests 5 anys, mentre jo preparava per a fer el tema de les escoles, em vaig trobar que quan arribo a la província de Batman l'últim any, el 2013, em diuen que ara ja tenien un 100% d'escolarització de les xiques, que ara ja totes les nenes anaven a l'escola. I resulta que realment en aquest període, mentre jo feia el projecte, jo sabia que la tendència era positiva, però no sabia que havien arribat a un 100% d'escolarització, no?, a les zones rurals. I per això li hem posat al bloc que es diu Primera Generació, perquè és realment com els primers anys, la primera generació de noies kurdes de 9, 10 anys, 6, i una miqueta més avant, que coneixeran la plena escolarització. I és el primer cop que s'està donant aquesta situació, i espero que pot ser un punt d'inflexió important per a ells. Si realment
aquestes nenes que tindran un futur, doncs, fora, si elles volen, fora, doncs, dels entorns agraris no? dels que parlàvem abans.
Sí, com dèiem, tot és relatiu, i al final aquest futur no pel fet d'anar a l'escola vol dir que el cap giraràs totalment, i jo crec que sempre a la seva societat, que és una miqueta més, bueno, sempre sol haver motius econòmics darrere, molts cops, però almenys tens la possibilitat de poder-ho fer, perquè fins ara, si ni tan sols estaven formades, i moltes d'elles, per exemple, si no vas a l'escola, algunes potser no podien ni parlar el turc, doncs està clar que no tenien tant de recorregut, tant de possible recorregut, fora de lo que és l'àmbit familiar i fora de lo que és aquesta realitat que els estava predestinada, i pot ser un dels eixos que possibilita el canvi per a elles.
els familiars, parlàvem abans que a vegades quan la taxa d'analfabetització era molt alta preferien que els nens anessin a l'escola, també parlàvem que eren unes societats molt tradicionals, no sé si en aquest sentit famílies, en això de que les nenes vagin a l'escola, sí que estaven d'acord. Cap nena potser no s'ha quedat a casa pel fet, o sí, de diguéssim, de la societat o de la cultura de casa seva.
Doncs no crec, però no sabria dir-te, perquè a vegades hi ha un doble discurs del que poden dir en públic, que per descomptat dirien que estan contentíssims i molt orgullosos, de que les seves filles puguen anar fins i tot a la universitat i tal, però a vegades és possible que es donin uns altres discurs en privat, de portes de casa cap endins, on pot ser, perquè realment parlem d'un nivell de control molt alt de pares i familiars i tal, que estan acostumats a ser... a interpretar l'islam d'aquesta manera tan seua, o sigui, una manera particular que vol dir que jo puc tindre control sobre les dones de la meva família, i no m'estranyaria que en alguns casos no estiguin tan contents. Per exemple, si tens d'anar a estudiar a una altra ciutat fora del teu poble o el que sigui, quan ja passes a la universitat, clar, ja has d'anar a viure tu sola, tal, no és gens d'estranyar que hi hagi moltes famílies
sense cap home, sense, no diguéssim, l'ajuda d'un germà o d'un pare.
Sí, ens podem imaginar que hi ha famílies a les quals això no els feia tanta gràcia, però bueno, jo no m'atreveria a dir que bloquegen el seu accés als estudis, sí, no, però em sembla factible.
Què més veiem, Joan? Aquí, l'Esmerai.
L'Esmerai és una transexual kurda. Jo volia acabar amb un perfil que...
Un tema, perdona Joan que t'interrompi, que quan m'has explicat he pensat que interessant, una dona transexual kurda, sí.
Sí, mira, l'Esmerai el dissabte quan presentàvem aquí la visita guiada de l'exposició, el dissabte passat, em van comentar que li semblava una bona història que representa tot el, de per si, representa tot el procés d'evolució positiva que té el total del projecte, no? Perquè Esmerai ha tingut aquesta corba d'evolució positiva, perquè ella de néixer a una ciutat del Kurdistan on probablement no s'hauria ni pogut expressar sexualment com a transexual ni fora de l'heterosexualitat, va haver d'emigrar a Estambul, que també resumeix el que els ha passat a moltíssims curts, perquè han tingut processos migratoris molt importants cap a les principals ciutats turques, i allà Esmerai sí que es descobreix com a transexual, però així tot passa moments de molta marginalitat, treballant a la prostitució i tal, que era una mica l'única eixida laboral que tu tenies com a transexual a Turquia als 70, però després ha tingut una evolució molt positiva, perquè ja juntant-se una mica amb el feminisme, polititzant-se una mica i prenent consciència, ha aconseguit deixar la prostitució i ara treballa com a actriu de teatre, principalment explicant la seva pròpia història. Té com un stand-up on ella explica tota aquesta progressió que ella ha tingut fins a poder deixar tot això. I no només això, sinó que ha sigut un personatge molt públic i fins i tot una miqueta estimat. I jo crec que ella és molt coneguda a Turquia, s'ha significat molt com a kurda, s'ha significat molt com a transexual, va ser una de les primeres figures que a lo millor denunciava públicament l'assetjament policial als trans i coses així. I bueno, s'ha aconseguit fer el seu espai a la societat, progressar i arribar a estar còmoda en un entorn que en principi no li pertanyia a ella per a guanyar-se aquesta comoditat, i crec que resumeix una mica, a part de que jo volia trencar amb un perfil de dona kurda que no ens esperàvem, doncs crec que resumeix una mica aquesta conquesta de l'espai públic que en principi no li estava reservat a ella.
I que de ben segur amb aquests monòlegs o explicant la seva experiència, aquests parlaments que deu fer, deu ajudar moltes dones que també estan en aquesta situació. Segur que la deuen anar a veure moltes transexuals també.
Sí, jo crec que és... A veure, ella ha estat molt activa també en activisme LGTB, no? I els teatres ve moltíssima gent. És que és també una mica la part positiva. No només, clar que serà un espí per a moltes dones on es poden mirar i reflectir-se, i crec que és un exemple molt positiu. I a més ella s'ha significat en eixe sentit, ha fet coses per la societat també, no només ha buscat el seu individualisme, sinó que s'ha fet una figura pública. I per exemple, però també venen als seus teatres, també venen molta gent en general que com a figura pública li ha agafat carinyo i els agrada veure això i tal, i per exemple hi ha molts periòdics de tirada nacional importants que li demanen escriure columnes d'opinió i coses així, o participar a debats televisius, i realment és una figura coneguda que, bueno, jo crec que ha fet lo seu també per revertir positivament a la comunitat transexual o a la comunitat de gais i lesbianes i també a les kurdes. I bueno, era una bona manera d'acabar amb ella, és un bon exemple.
Joan, t'ha costat molt entrar en aquestes societats i retratar-les? O es van obrir en veure el teu objectiu, el de la càmera, i a parar l'objectiu del teu treball? Es van deixar, si van... Suposo que també deuen ser societats molt hospitalàries.
Sí, la veritat és que és el primer que anava a dir. Ells mateixos, tant a Turquia com els kurds, si els hi preguntes quin concepte s'identificarien com a societat, el primer que diuen és hospitalaris, perquè tenen aquesta visió d'ells mateixos i la veritat són molt, molt, molt oberts, i jo no crec que siga pel meu objectiu ni res, sinó que realment són gent molt accessible i quan estàs viatjant tothom els hi agrada obrir-se i ajudar-te amb el que faça falta. I bé, la veritat és que no ha estat gens difícil. El més difícil que recorde, per exemple, era tot el que comentava de portes endins i moltes vegades que jo volia tractar en Istanbul com a temes d'immigració que comportaven l'entrar a famílies que... No, això és... precisament un dels temes més assequibles que semblaria gent que ja està a la ciutat i tal i un cop ja estàs en Istanbul, però quan havies d'entrar a aquesta privacitat i hi havia un pare de per mig, moltes vegades va ser les portes que més ràpidament se'm tancaven. Però a part d'això, la veritat és que és una societat que és molt, molt fàcil treballar amb ells. Per això m'he estat tants anys, clar.
I l'Esmeray, com la vas conèixer? Perquè deies que al principi... Bueno, ara és famosa, no sé si la vas conèixer també quan ja era famosa, no tant, també ens havies parlat que primer havia treballat amb la prostitució. Com la vas conèixer, aquesta noia?
No recordo exactament com vam fer el contacte, però quan jo conec la història d'Esmeray, ella ja era molt, molt coneguda. I no recordo, suposo que per algun conegut comú a la ciutat d'Istanbul, que jo tenia molta xarxa per poder moure'm i anava demanant i tal, anava demanant coses que volia trobar-me, i d'alguna manera contactaríem amb Esmeray, i per exemple, aquella mateixa nit que anava a quedar amb ella, com ella és una figura molt pública, doncs ella et pot dir, va ser molt fàcil perquè deia, mira, aquesta nit tinc que estar a l'ambaixada holandesa donant uns premis de cinema pels drets dels gais o el que siga, i aquella mateixa nit ja tenia un acte públic. I aleshores ens recordo que ens vam conèixer així, en un acte públic directament, i a lo millor al cap de dos dies ja tenia un show de teatre, coses així. Va ser una de les històries molt, molt, molt més ràpides i més fàcils de fer, i a part ella ja estava molt acostumada a que li vinguera premsa, segurament ja havien vingut fotògrafs i tal, que per cert és una cosa que a mi no m'agrada tant, treballar amb... Sí, treballar en històries que ja han passat molts altres fotògrafs, intenten no fer-ho, però bueno, en aquest cas m'agradava la seva història i recordo això, potser tindríem algun amic comú i tal, i quan vam poder contactar amb Esmeray va ser una història molt fàcil de desenvolupar i que vam estar prou a gust els dos, perquè ja també estava acostumada.
Alba, què et sembla tot el que ens ha explicat el Joan? Jo trobo que interessantíssim, jo no podia parar d'escoltar-lo, estava superatenta al que em deia.
Doncs esperem que en portis bons apunts. Nosaltres, evidentment, amb ganes d'acostar-nos a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater per veure aquesta exposició del Joan Albado. Ara tenim aquest preàmbul de tot el que ell ens ha explicat, per tant, entendrem molt millor les fotografies. Recordem, Eva, si et sembla, als nostres oients que podran anar a veure aquesta exposició Kurdes, la conquesta de l'espai públic, com bé dèiem, a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, i ho poden fer fins al 16 de març. Ara ja saben tots els temes que ens ha explicat el Joan i tota la seva història al darrere d'aquestes fotografies.
Alba, i aprofito per dir que el 14 de març es podrà veure l'exposició amb el mateix Joan, que farà una xerrada a la gent que vingui. Els hi farà, doncs, el recorregut per les fotografies i els hi farà i l'explicació ell mateix.
Doncs data clau, dos dies abans que s'acabi aquesta exposició, el dia 14, per poder gaudir de l'exposició amb el seu fotògraf, el Joan Albado. Eva, jo em quedo amb aquesta trajectòria positiva que repetia el Joan mentre manteníeu aquesta conversa i explicàveu l'exposició que recull l'exposició de Kurdes, la conquesta de l'espai públic. Moltíssimes gràcies, Eva. Fes-li arribar el nostre agraïment també al Joan Albado.
Des de l'estudi ens agraeixen que ens hagis atès avui aquest matí. Gràcies, Joan.
Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Eva, i fins ara.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.